Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Com els dilluns, cada dues setmanes toca parlar de psicologia, toca saludar a la psicòloga de la ràdio, la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, molt bon dia. Cada 15 dies, però ara portàvem...
Ara estàvem de vacances, eh?
Sí, hem fet
vacances de Setmana Santa. Ha anat bé això?
Sí.
Sempre va bé desconnectar una mica, no?
I tant. Hauria d'estar per llei i cada trimestre, eh?
No, sí.
Com els nens.
Sí,
per Nadal, per Setmana Santa, per l'estiu...
Que després tornem i ens un demà no me'n recordo.
Bueno, però almenys hem descansat.
Hem descansat una mica.
Sí.
Bé, avui hem de parlar d'autoestima, no, Rosa?
Sí, amb l'etapa aquesta que estem d'autors i explicar el que més han aportat, parlarem d'un senyor que es va morir el desembre del 14, és a dir, fa un any i poc. El Nathaniel Branden, que és lo que un pioner de l'estudi de l'autoestima. Per tant, parlarem de l'autoestima. Aquest senyor, el Nathaniel Branden, va néixer a Ontario, Canadà, l'any 30, i va morir, com hem dit, el desembre del 2014. Era un psicoterapeuta especialitzat en psicologia de l'autoestima i doctor en psicologia per la Universitat de Califòrnia. És un dels pioners en l'estudi de l'autoestima i en la seva, sobretot en la seva divulgació, no? Va escriure molts llibres i molts d'ells van ser bestsellers i que també es van traduir a més de 20 idiomes. I parlarem una mica de l'últim, que és una recopilació del seu estudi, que són els 6 pilars de l'autoestima.
Molt bé.
Que si algú vol mirar-se'l, està a l'editorial Paidós, els 6 pilars de l'autoestima, editorial Paidós.
Ho penjarem després també el nom a la web, perquè la gent ho pugui veure.
Té moltes frases significatives, aquest senyor, referent a l'autoestima, però una de les que a mi més m'agrada és la que diu que de tots els judicis que formulem a la vida, no n'hi ha cap tan important com el que formulem vers nosaltres mateixos. De tots els judicis que formulem a la vida, no n'hi ha cap tan important com el que formulem vers nosaltres mateixos. Definirem una mica què és l'autoestima. Podríem dir que l'autoestima inclou dos components. Un, que és la sensació de competència, de confiança enfront als reptes, desafiaments de la vida. És a dir, l'eficàcia personal. Me sento capaç, no? I l'altre és el sentiment de vàlua o de considerar-nos les persones que són mereixedores de ser respectables, dignes, mereixedores de cobrir les nostres necessitats, d'assolir els nostres principis morals, de gaudir del fruit dels nostres esforços, en definitiva de ser mereixedors de la felicitat. Per tant, dirien respecte per un mateix. Inclouria, autoestima seria la confiança i el respecte per un mateix.
Molt bé.
Segons el Branden. Un altre tipus de definició que després ens ajudarà, la dic ara per entendre-ho, però després ens ajudarà a posar exemples concrets, podríem dir que l'autoestima inclou 4 components, que són l'autoconcepte, què pensem de nosaltres mateixos, l'autoimatge, quan ens agradem a nosaltres mateixos, l'autoreforçament, quan ens premiem, ens reconeixem i ens donem gust a nosaltres mateixos, i l'autoeficàcia, quan confiem en nosaltres mateixos. Aquesta entraria a part, no?, de la de dalt, però és el mateix, tot
això
barrejat.
Això costa una mica, eh?
No, després donarem exemples i ho entendrem.
Molt bé.
Simplement és a dir, què pensem quan ens agradem, quan ens cuidem i quan confiem en nosaltres mateixes.
Que, jo dic que és el que costa això,
de fer,
eh?
De fer. Absolutament, d'entendre.
No, de fer.
Sí, per això després donarem algun exemple.
Molt bé.
Llavors, segons el resum, els 6 pilars de l'autoestima del Branden, ell diu que tenir una autoestima sana, a vegades això d'alta i baixa se malinterpreta, sí. Autoestima alta, sana, una autoestima sana. Per tindre una autoestima sana hem de tenir 6 pilars, ¿vale? 6 pilars que han d'estar sòlids. Què és el que mantenen l'autoestima, no? Què és el que treballarem? Ara els anomeno i després els expliquem.
Molt
què
bé.
Són? aquests sis pilars. Home, n'hi ha sis, si algun trontolla, pues, l'autoestima encara s'aguanta, no?
No?
Però com comencen a trontollar molts...
Amunt no s'aguanta, amunt no queda
dalt. Aquí està. Llavors ell diu que els sis pilars són viure conscientment, acceptar-me a mi mateixa, assumir la responsabilitat de la nostra vida, després els expliquem, eh?
Uh-huh.
L'autoafirmació, viure amb propòsit i la integritat personal. Estos són els sis pilars en els que se fonamenta una bona, una sana autoestima.
Una autoestima sana.
Sana, eh? Primer, diu viure conscientment. Viure conscientment vol dir veure i conèixer, però també actuar vers allò que veiem i coneixem. Vol dir tindre una ment activa, que pensa, que actua, proactiva, no vaig en funció, sinó que m'anticipo, busco, objectiva, una persona que distingueix entre els fets i les interpretacions, lleal a la veritat, no a tenir raó sempre. Viure conscientment vol dir que controlo l'impuls a vegades de negar allò que no m'agrada, o que em resulta dolorós. Una altra de les frases importants del llibre, que per mi, cadascú, que diu, considerar la por i el dolor com a senyals per no tancar els ulls, sinó per obrir-los més.
Molt
ens està
bé,
indicant algo, la por, el dolor, el que no va bé, he de ser conscient. Viure conscientment és saber aquestes coses, perquè després jo hi puc fer alguna cosa. Viure conscientment també vol dir estar disposats a corregir els nostres errors, a preguntar, a demanar feedback per si anem bé, i per tant a revisar i adoptar els nous valors si cal. Viure conscientment és ser conscient de les coses, de les bones i de les no tan bones, perquè jo no puc fer un negoci pensant només en els ingressos, també he de saber les despeses,
si no malament,
no? Pues a la vida també,
igual.
Hem de fer un negoci pensant en els ingressos i en les despeses, no? Viure conscientment, si no som capaços de viure conscientment, si neguem la realitat quan no ens agrada, no hi ha una bona autoestima. Passem pel dos.
Som-hi, al segon pilar.
El segon han dit acceptar-me a mi mateix, l'autoacceptació, no? Sense acceptació és impossible l'autoestima. Acceptar-se és tenir una bona relació amb mi mateixa. Clar, si jo me nego a tenir una bona relació amb mi mateixa, si jo entenc la relació amb mi mateixa des del conflicte i la confrontació, malament, no? Tractar-me amb respecte, amb compassió. Ser el meu millor amic de mi mateix, no el meu pitjor enemic.
Clar.
Per a enemics així, jo mateixa no cal anar a buscar-los a fora, no? O dit d'una altra manera, no ser el meu pitjor enemic, no? Acceptació vol dir... l'acceptació és necessària pel canvi. Una altra frase. Hi ha una paradoxa que diu que acceptar allò que és la condició prèvia per al canvi, i la negació d'allò que és ens deixa pegats a ell. No?
Clar.
Acceptació vol dir cuidar-me, tindre una bona relació, no negant la realitat, que seria el primer pas, ser conscient de la realitat, però acceptar-me igual, malgrat hi haurà coses que no les faré bé, però que és el primer pas pel canvi.
Per a corregir-les.
Vale? No és ser perfecte, és soc una persona, un model que m'equivoco, però corregeixo i aprenc i miro de fer millor els meus errors. Aquesta seria l'autoacceptació. D'alguna manera, una autoestima sana és no va en funció, si faig les coses bé, l'autoestima allà dalt, si faig les coses malament, l'autoestima allà baix. Això ho diem de broma, ara m'he equivocat, dic, la meva autoestima fa punyetes. No. Precisament, l'autoacceptació és, malgrat no m'agradi, soc capaç d'acceptar-me igual, tant si sóc grassa, si sóc prima, si m'equivoco, si ho faig bé, si sóc popular, si no ho sóc, o si sóc rica o no tant. Aquesta és la idea. Autoacceptació, malgrat a vegades hi ha coses que no les tenim bé. No?
Això veiem, no?, moltes vegades, que l'autoacceptació és molt difícil, no?
És la base.
És un problema que té molta gent.
En lluita contínua contra mi mateix i no m'accepto. I pensa que jo vaig a tot arreu, sóc jo, no hi ha ningú més.
Clar.
Som nosaltres. I per tant, aquí, com no tinc una bona relació amb mi mateixa, tot és molt més difícil.
I més ara, amb aquests estereotips tan marcats, això és un problema...
Ara ho veurem, això, una miqueta, també. Algun exemple posarem.
Molt bé.
El tercer punt, hem dit, assumir la responsabilitat de la nostra vida. És ser responsable de la consecució dels nostres desitjos, de les meves decisions, de les meves eleccions, de la meva acció, de la meva conducta, dels meus pensaments, emocions, per tant, de la meva felicitat. No ens deu ningú res. jo sóc responsable de les meves decisions, ho faig per bé, eh? Però ja està. I quan una persona té una autoestima sana i li diuen és que tu vas decidir, sí, i probablement si tornés allà ho tornaria a decidir, perquè som responsables de les nostres decisions, sabent que a vegades si no mos va bé no mos agrada, però això no vol dir que no assumeixi la responsabilitat de les meves decisions. És que ho hem de fer, no podem esperar que els demés màgicament ens solucionin la nostra vida.
No n'hi ha de varetes màgiques, eh? De moment, Rosa.
De moment, em sembla que esta vida no és així, una altra no és així. Eh? Assumir, si no assumeixo la responsabilitat de la meva vida, no hi ha bona autoestima o sana autoestima. El quart punt és l'autoafirmació. En uns altres termes diríem és una mica l'assertivitat, seria l'autoafirmació, és a dir, la disposició de ser qui sóc obertament i a mostrar-me realment com sóc. Equival a la idea de negar-me a falsejar la meva persona per agradar als altres.
Quan això es fa molt també, no?
Sí, claro. I per això no tenim massa bona autoestima.
Sí.
Quan aprenem a estar en una relació íntima sense abandonar el nostre sentit de la identitat, som nosaltres, no? O quan aprenem a ser amables sense sacrificar-nos als altres, a nosaltres mateixos pels altres, o quan aprenem a cooperar amb els altres sense trair les nostres conviccions o normes, estem practicant l'autoafirmació. Això ja ho deia el Sèneca, que diu que importa molt més allò que tu penses de tu mateix que allò que pensen els altres de tu. Quan jo amb bones intencions, ja no dic per manipular, sinó per quedar bé o perquè em vulguis o que no em rebutgis, trenco en les meves conviccions, deixo de ser jo, potser sí que en aquell moment guanyo el teu afecte, entre cometes, no? Però la que em sento malament sóc jo, perquè sé que no he fet el que havia de fer, que he fet el que no m'he autoafirmat, en el sentit de que he dit, he fet o actuat perquè me respectis o perquè em vulguis, però que no sóc jo aquesta persona que ha dit, ha fet o ha actuat, no? I això potser a la millor m'estalviaré un disgust o m'estalviaré una bronca o no em rebutjaràs, però jo quan me'n vagi a casa
no estaré bé.
El cinquè és viure amb propòsit. Viure amb propòsit què vol dir? Bueno, perquè viure sense propòsit és viure en funció dels altres, dels fets fortuïts, causals, esperant, a veure què cau, a veure que algú que em descobreixi, algú que em trobi, eh? És no tenir una norma clara per saber què val la pena i què no val la pena, no? Depenem dels altres, de les forces externes que ens impulsen. Molt gràfic, com un suro que flota a l'aigua sense iniciativa, sense que es fixi un rumb o un port o un rumb, no? I un rumb, això ho deia l'expresident, no? En termes marítims, eh?
Això potser passa, tu que tractes amb molts joves, també molt amb els joves d'avui en dia, no? Aquests ninis que ni diuen que ni estudien ni treballen, ni diuen, ja vindrà algú, no?
Anem a la deriva, sí senyora, anem una mica a la deriva, no sabem, algo mos passarà, màgicament, no? Màgicament més sol... No, així no va, no? Viure amb propòsit és això, és utilitzar les nostres facultats per aconseguir les nostres metes, que hem elegit assumir la responsabilitat de la nostra vida. Per un pot ser estudiar, per l'altre pot ser crear una família, per l'altre pot ser fer un negoci, per l'altre pot ser treballar a una ONG, per l'altre pot ser treballar pel poble, per l'altre resoldre un problema científic, curar el càncer, al nivell que siguis, al nivell que sigui, no? Però allò que jo he elegit, poder-ho portar a terme a través de que tinc un propòsit, no? Sigui el que sigui, són aquestes metes les que m'impulsen. Jo m'aixeco al matí perquè tinc un propòsit, tinc una il·lusió discreta, he posat des de lo més discret, si vols, a curar el càncer, no? Però tinc una il·lusió que em fa aixecar del llit, me vigoritza la vida, és viure d'acord amb les meves intencions. Si no tinc propòsit, si vaig com el suro aquest, com els ninis, difícilment pots tindre una bona autoestima. Aquí li dius, clar, un nini no té propòsit ni no té autoestima, o no té autoestima i per això no té propòsit. Estes coses...
És un peix que se mossega la cua,
no? Sí, senyora. Sí. I la integritat personal, que és l'últim, que consisteix a integrar idees, conviccions, normes, creences per una part i conducta per l'altra. Quan la nostra conducta és congruent amb els meus valors, el que jo he declarat que sóc, llavors me sento bé, concorden els ideals i la pràctica, tenim integritat, és predicar o fer allò que prediquem,
Sí.
Això ens fa sentir bé. Quan al contrari, quan predico i no faig, o faig el que no predico, aquí hi ha un conflicte que no ens deixa estar bé de cap manera. Ens traïm, no? No ens respectem. I si no ens respectem, em dic que el respecte és una part molt important de l'autoestima. Per tant, la integritat personal és necessària per tenir una bona, una sana autoestima, que és això, és que els nostres valors, el que jo dic, coincideixi amb el que faig. Clar, vivim en una societat que aquesta part
és molt difícil, no?
No existeix, i sembla que siguis tonta, sí, o tonto, sí, sí. Perquè clar, et prediquen una cosa, ja no parlo a nivell polític, que ja
no,
és el súmum,
sí,
no?
Això ja és un altre nivell.
Però que falla d'integritat. És a dir, d'alguna manera, persones que estan predicant el que no estan fent.
Exacte.
Quina credibilitat poden tenir, no? I probablement...
Sí, digues.
Sí, no, i probablement, a no ser que s'autoenganyin, que seria el primer punt, no voler veure de la realitat, no voler veure la realitat, aquestes persones quan se'n van a dormir pateixen, perquè no tenen una bona autoestima. Perquè és impossible tenir una bona autoestima quan prediques el que no creus. O fas el que... has dit que no faries, no?
Exacte.
Anaves a dir alguna cosa.
Deia que a nivell social l'altre dia em va cridar l'atenció parlant de xarxes socials d'Instagram, una xarxa social de penjar fotos, que es va iniciar amb la idea de que les fotos com a molt un filtre, o sigui, que eren fotos reals i penjaven moltes fotos, les models, les famoses, on les veies no passades pel Photoshop, sinó com amb el seu dia a dia.
Sí.
Clar, ara ja hi ha aplicacions que et fan el Photoshop des del mòbil, en un moment, tres tocs i t'aprimes les cames, et passes el filtre de la cara i tot, i clar, això ja ho han après a fer servir, i clar, s'ha acabat, no?, aquesta realitat, no?, que t'estan venent també, doncs, que sí que són perfectes, també, a la realitat.
I que això, les persones que no... que estan en etapes de creixement, pot fer molt...
És molt difícil,
sí,
pot fer molt mal.
I molt
mal.
Sí. Perquè tu des de la part adulta pots raonar i veure altres coses, no?
Però els adolescents...
Aquí està. Llavors, si vivim conscientment, si ens autoacceptem, no estem en conflicte amb nosaltres, si assumim la responsabilitat de la nostra vida, si d'alguna manera ens sabem defensar els nostres interessos respectant els dels altres, afirmació, no tinc que ser el que no sóc per a que em vulguis, si tinc un propòsit a la vida i sóc íntegra, probablement aquesta persona tingui una bona autoestima, una sana autoestima.
I l'autoestima insana què seria, doncs, Rosa?
Pues la persona
un
que...
ego d'aquests alts? O...
Aquí tenim el narcisista, que este en podríem parlar tot un altre, perquè sembla que proliferen moltíssim,
sí?
I la persona insegura, la persona que realment té una... que no s'accepta, no? Els dos són maneres d'expressar diferents, però que en el fons hi ha una inseguretat, una baixa autoestima. Un ho fa demostrant la inseguretat i la baixa autoestima, i l'altre ho fa a través de l'arrogància, a través de la dominància, a través de demostrar que és millor que tu, per amagar la seva inseguretat, perquè la persona que té una bona autoestima no es compara, sap el que té i sap el que li manca i sap cap on ha d'anar, i per tant que els altres facin el mateix en la seva vida.
Molt bé.
Un dia podríem parlar dels narcisistes.
Sí, sí, sí.
Quatre idees per a treballar-la una mica, vale? Hem dit des de l'altra definició que era l'autoconcepte, l'autoimatge, l'autoreforçament i l'autoeficàcia. Vale? Des de l'autoconcepte, que pensem en què ens diem, és molt important que no ens autocritiquem durament i que no ens posem etiquetes. Este és l'exemple. Per exemple, si jo m'equivoco, no m'he de dir soc inútil.
Això
ho
fem molt,
Sí, perquè en el soc ataco l'autoestima.
Sí.
He de dir, aquesta conducta concreta m'he comportat d'una manera no adequada, m'he equivocat, no he fet bé, ho hagués tingut que fer d'una altra manera. No és només un llenguatge, és un llenguatge que mos diem cada dia, que si cada dia me dic que sóc tonta, al final acabaré pensant que ho sóc. Vale? I no autocriticar-se durament amb el sentit de fer crítiques constructives, però a vegades fem crítiques constructives amb els altres i a nosaltres mos matxaquem d'una manera horrible. És a dir, no siguem el nostre pitjor enemic, fem una crítica constructiva, que és dir què he fet malament i com ho puc fer millor, però sense posar-me etiquetes i dir-me coses dolentes a mi mateixa. Vale? Des de l'autoimatge, quan ens agradem, evidentment, no comparar-se. Prohibit comparar-se. No hi ha uns criteris universals de bellesa. Hi ha uns criteris adequats a la situació de consum i al moment, però no de bellesa. Vale?
Que han canviat molt al llarg de la història.
Per això. I per tant, el que hem de fer... no comparar-nos i inventar el nostre propi estil de bellesa.
Molt important.
Tots tenim el nostre propi estil. Cuidar-nos del nostre propi estil. Perquè si ens hem de comparar amb els paràmetres de la moda del moment, no hi ha ningú que sigui vell. No d'edat, sinó de bellesa.
De bellesa,
no?
De bellesa, en
bé alta. Val? El nostre propi estil. Tu saps com te sents bé i com t'agrades, no? I per tant, sense comparar-me, clar que hi haurà gent de tot tipus, però el nostre propi estil, si som capaços de dir que tothom va molt mudada, però jo dintre del meu propi estil me sento bé.
Clar.
I ja està, i si no em comparo no hi ha problemes. Des de l'autoreforçament, quan, que hem dit premiar-nos, donar-nos gust, cuidar-nos, maneres d'expressar, si jo, imagineu-se, a la meva parella o a la persona, a una persona que vull, ni li dedico temps, ni li dedico interès, ni l'escolto, ni li reforço les coses que fa bé, ni li expresso alegria, diria, no te l'estimes gaire, no?
Sí.
Pues això m'ho he de fer a mi. Perquè si no me faig tot això, no m'estimo gaire. Que és dedicar-me temps, dedicar-me interès, escoltar-me, reforçar-me quan faig les coses bé, a acceptar si algú me reforça, però si no ja em sento bé per mi mateixa, i expressar l'alegria, expressar-me l'alegria. És a dir, les mateixes coses que hem dit, que si jo no ho faig en una persona de la vora, aquesta persona podria dir no està per mi, no m'estima, això m'ho he de fer jo a mi mateixa.
Clar.
No he d'esperar que siguin els altres, perquè jo he d'assumir la responsabilitat de la meva vida. Vale? Cuidar-me. I des de l'autoeficàcia, que és la capacitat de dir quan confiem en nosaltres mateixos, pues, demostrar-nos que som capaços de fer les coses. Aquí la idea és, en comptes de fugir dels problemes, en comptes de fugir de resoldre les coses, comença, actua, fes.
No queixar-nos tant i actuar.
No està des del victimisme, és que la culpa és de dir, no, què vull jo? Pues endavant. Si jo començo a afrontar petits problemes i me n'adono que sóc capaç de buscar solucions, això em donarà una sensació de confiança en mi mateixa, que em sentiré més segura, em sentiré més bé, més satisfeta. Pensaré, me'n surto, me creixerà l'autoestima, puc, sóc capaç, i a partir d'aquí més per fer front a les coses. No fugir, sinó afrontar. No hi ha solucions ideals, i a vegades les solucions pues, aniran més bé o més malament, però sempre em sento més bé si he afrontat la situació que si he fugit. Malgrat que a vegades el resultat pues, pot ser més bé més bo o no.
Sí, sí, clar, però després s'ha d'intentar, però
encara que no sigui bo, sempre és millor que aquella sensació de marxar cap a casa i dir, és que no he fet el que havia de fer. Per tant, no ens autocritiquem, no ens posem etiquetes, inventem el nostre estil de bellesa, dediquem-nos, cuidem-nos, temps, no esperem que siguin els altres, cuidem-nos nosaltres, si arriba també ho agafarem, però si no nosaltres, i sobretot actuar, no fugir. És la manera de que jo em senti capaç amb el temps, de dir, soc capaç d'afrontar els problemes de la meva vida.
Doncs esperem que s'hagin apuntat bé aquestes pautes, aquests exercicis als nostres oients, si volen tindre aquesta autoestima sana que és molt important, Rosa.
És un treball, un treball de vida, però ja pot ser un dels nostres objectius. Han dit, marquem-nos uns propòsits.
Sí. Pues, autoestima sana, treballa per tindre una autoestima sana.
Perquè estaré bé amb mi mateixa i el
I
que
amb
és
els
millor.
Altres.
Aquí anava.
Que és on anem sempre, que ja és important.
No és egocentrisme, és estar bé tots.
Ja en parlarem també de l'egocentrisme.
Dels narcisistes hem de parlar.
Gràcies, Rosa, i fins aquí 2 setmanetes.
Fins aquí 15 dies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.